Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
A pocs dies perquè es compleixi un any de l'inici de la pandèmia, el Consell Comarcal ha presentat un informe que recull la petjada de la crisi sanitària en la població vallesana, que ha tornat a castigar els col·lectius més vulnerables. L'estudi quantifica aquest impacte. Per exemple, l'increment de les atencions a Creu Roja ha estat del 143%, mentre que les demandes de beques menjador han crescut un 10%. Ignasi Jiménez és el president del Consell Comarcal.
Creu Roja ha atès durant aquest període de temps 14.842 persones de març a setembre de 2020, el que representa un increment d'un 143% respecte a l'any anterior. Un altre dels indicadors que també reflexa aquest increment de la demanda d'atenció social és el creixement en un 10% de les sol·licituds de beques menjador, les que gestionem en aquest cas des del propi Consell Comarcal, que han arribat a ser de 23.700 beques atorgades al conjunt de la nostra comarca.
L'agreujament de les desigualtats socials, però, no és l'únic efecte de la pandèmia que recullen aquest informe, que també xifra la destrucció de llocs de treball al Vallès en els 10.000. Tot plegat és fruit del tancament de 2.000 empreses del territori. Del coronavirus i del seu impacte parlarem durant la primera part del Notícies Migdia d'aquest dimecres 10 de març.
Titulars.
Pere Gallifa, molt bon dia.
Bon dia.
La pandèmia també ha posat contra les cordes el sistema sanitari.
Per això el col·lectiu Sanitàries en Lluita i altres sindicats minoritaris han convocat una vaga durant el dia d'avui. La infermera i membre del moviment, Xus Merino, ha explicat al Cafè de la Ràdio quines són les principals reivindicacions.
És un servei 100% públic, que es deixi de passar diners a la privada i a la concertada i després que totes les treballadores tinguem el mateix sou i el mateix conveni. No pot ser que funcionem amb diferents convenis depenent de l'hospital on estàs, perquè això el que fa és disminuir també les forces de les treballadores i, a més, crear diferències i tenir treballadors de primer i de segona, no? I això creiem que no pot ser. I després, evidentment, també demanem recuperar el poder adquisitiu, inclús guanyar-lo una mica, perquè tenim uns sous que moltes vegades són inferiors als 2010,
A banda de l'aturada, molt limitada pels serveis mínims decretats, hi ha convocada una concentració a les 6 de la tarda a les portes del Taulí.
Els veïns dels Merinals denuncien que l'informe del Col·legi d'Arquitectes ha fet una estimació a la baixa del cost de les obres de rehabilitació de 170 pisos del barri.
Uns treballs que suposarien una despesa de 27.000 euros per inquilí. El president de l'Associació de Veïns, Francisco García, creu que els arquitectes han fet els càlculs a la baixa per evitar haver de declarar els pisos en ruïna tècnica i económica. Ho ha dit el Cafè.
Una vez utilizado este término de ruina técnica y económica, en el que estábamos absolutamente en desacuerdo, queremos que se recalcule el precio real de la rehabilitación, puesto que hubieron conceptos que si se hubiesen incluido, sí que hubiesen superado este 50%. Y el COAC tuvo la desfachatez de decir que esas rehabilitaciones que de haberse incluido sí que hubiesen llegado al 50% eran opcionales y que por eso no las incluía.
García ha assegurat que els veïns no poden assumir aquesta quantitat en solitari.
Pedro Capó ha completat una part de l'entrenament del centre d'esports amb la resta del grup.
En el dia de retorn a la feina dels arlequinats, el central menorquí crema així una nova etapa de la seva recuperació. A partir de les 2, al programa Hotel Suís, escoltarem les valoracions d'un altre central, Juan Ibiza, que acaba de parlar en roda de premsa.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Obrim pàgina de serveis. I comencem per la previsió del temps, en aquest cas de la mà del Sergi Gallego. Molt bon dia.
Hola, bon dia. Predomina el cel serè, en general, amb alguns intervals de núvols baixos a punts del litoral del Maresme. A la tarda arribaran alguns núvols alts i mitjans per l'oest del territori. En general, la temperatura és semblant o lleugerament més alta i voltarà entre 8 i 13 graus al Pirineu i entre 13 i 18 graus a la resta del país. Demà continuarà l'estabilitat meteorològica amb pocs canvis, malgrat que hi haurà més núvols alts que estones deixaran el cel enteranyinat. La temperatura pujarà entre 2 i 4 graus i voltarà entre 17 i 22 graus al centre del dia, tot i que serà localment més alta a Ponent i a la Vall de l'Ebre. A partir de divendres arribarà una pertorbació que farà augmentar la nuvolositat d'oest a est i deixarà precipitació al terç nord i est amb una cota que baixarà dels 1.800 metres als 1.400 metres. La temperatura, per tant, baixarà notablement. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa a la situació del trànsit, a aquesta hora hi ha 2,5 quilòmetres de tram de la C-17 tallats al trànsit a l'altura de Centelles i en direcció a Vic. S'està netejant aquesta via i s'ha hagut de tallar la calçada. També a aquesta hora us hem de destacar que hi ha algunes congestions, en aquest cas a Castelló de Farfanya, a Lleida, on s'està donant pas alternatiu a la C-26 a conseqüència d'un accident. I quina és la situació a aquesta hora al transport públic? Javi Torres, des del Transmet, molt bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. En aquests moments destaquem afectacions que poden superar els 15 minuts a la línia R4 de Rodalies a causa d'actes vandàlics entre Sant Feliu de Llobregat i Molins de Rei. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia.
Passen 6 minuts i mig de 2:15. Entrem en matèria.
La notícia del dia.
L'impacte social de la pandèmia ha estat especialment cruent per a les persones grans amb dependència, les dones, els infants i els adolescents en risc i les persones amb problemes de salut mental. Això conclou un estudi del Consell Comarcal que vol conèixer quin impacte ha tingut la pandèmia en el conjunt de l'assistència social. L'estudi també conclou que hi ha necessitats no cobertes per manca de recursos i de professionals. Al mes de juny, el Consell Comarcal va aprovar un pla de reconstrucció per pal·liar els efectes de la Covid que ja preveia per a reforçar els serveis socials comarcals.
L'informe elaborat per l'Observatori del Consell confirma aquestes perspectives que hi havia a l'estiu. La crisi sanitària ha desembocat en més pobresa i vulnerabilitat de la ciutadania del Vallès Occidental. Les dades ho mostren, per exemple, de març a setembre, Creu Roja ha atès 14.832 persones, el que suposa un 143% més que durant el mateix període de l'any anterior. O les beques menjador, que han registrat un 10% més de sol·licituds aquest curs. El president del Consell, Ignasi Giménez, ha fet una radiografia dels perfils més afectats per les conseqüències econòmiques i socials de la pandèmia.
Els col·lectius que nosaltres hem pogut identificar com a més afectats i que recull aquest informe són les persones grans en situació de dependència i que tenen algun tipus de discapacitat i també les persones cuidadores, les dones, les víctimes de violència de gènere i famílies monomarentals, els infants i adolescents en risc o situació d'exclusió social, també, i finalment les persones amb malalties mentals o amb addiccions.
Pel que fa a les dones, les dades demostren que el nombre de denúncies per violència masclista han augmentat un 7,6%, mentre que les trucades a la línia d'atenció telefònica contra la violència masclista s'han doblat. Giménez també ha alertat dels problemes de salut mental que està generant la pandèmia, sobretot entre els joves i la gent gran.
La fatiga fruit d'aquesta situació de la pandèmia que han viscut en primera línia, per exemple, les persones cuidadores, d'una manera molt clara i evident, les persones que treballen en l'àmbit sanitari, però que això ja es comença també a traslladar en col·lectius específics, com el de la gent gran que viu sola, que és un dels col·lectius importants que s'han trobat més sols, i després l'altre gran col·lectiu, a banda del de la gent gran, és el de la gent jove. Per una banda, es comença a notar en comportaments i pautes d'alimentació, clarament, i també en comportaments i pautes relatives al tema del joc.
Des de l'inici de la pandèmia s'han destruït gairebé 10.000 llocs de treball al conjunt del Vallès Occidental i han tancat més de 2.000 empreses. Això es tradueix en més pobresa i, en conseqüència, en problemes per pagar els lloguers. El 2020 hi va haver un 11% més de sol·licituds per rebre ajudes en aquesta línia. Des del Consell es comprometen a mantenir els recursos invertits en polítiques feministes, de salut mental o per la població migrant. Ara bé, Giménez ha emplaçat els municipis a llegir el document i d'aplicar les mesures que considerin més adequades pels seus territoris.
Cauen els grups confinats i les persones en quarantena menys de la meitat als centres educatius. En 7 dies ha baixat la incidència del coronavirus a les aules sabadellenques de forma significativa. Els grups confinats confinats per un cas positiu superen de poc la desena, un 40% dels que hi havia la setmana passada.
Així és, ara hi ha un total d'11 classes aïllades. La dada pateix un descens respecte als 26 grups del passat dimecres.
En conseqüència, baixa també el volum de persones confinades als centres educatius locals,
que en aquests moments se situen en les 288. Són menys de la meitat respecte de les 686 persones en quarantena del 3 de març.
Baixa també el nombre de positius detectats en els últims 10 dies,
que aquesta setmana se situen en els 31, que són 9 menys que la setmana passada, gairebé un 25% menys.
L'escola Mare de Déu de la Salut al carrer La Torre és l'equipament educatiu amb més persones confinades, un total de 69, i té 3 grups tancats per un positiu de Covid-19 en els últims 10 dies.
Es troben amb una classe aïllada l'Institut Agustí Serra, la Raona, l'Escola Cifuentes, Concòrdia, Claret, Floresta, Martí i Pol i el Diví Pastor.
I a Catalunya, però, pugen a 796 els grups escolars confinats.
Són 37 més que en el darrer balanç del Departament d'Educació. Les persones confinades pugen fins a les 19.359, 856 més. A hores d'ara hi ha 2 centres tancats i registren 1.681 positius en els últims 10 dies.
I pel que fa a la situació epidemiològica, la velocitat de contagi continua baixant a Sabadell. Segons el Departament de Salut, aquest indicador avui se situa al 0,79. També recula el risc de rebrot, que ha passat dels 173 punts d'ahir als 169 d'avui. En canvi, la incidència acumulada 14 dies ha repuntat lleugerament fins als 211 casos per cada 100.000 habitants. Des de l'inici de la pandèmia, la ciutat acumula 15.583 casos confirmats de Covid-19, després d'haver sumat 26 positius més en les últimes 24 hores. Respecte d'ahir, també s'ha declarat una mort més i ara en són un total de 520. Pel que fa a les persones vacunades a Sabadell, n'hi ha 22.267, de les quals 5.573 ja han rebut la segona dosi. I enmig d'aquest context, avui hi ha jornada de vaga arreu de Catalunya convocada pels sindicats minoritaris entre els sanitaris. La secundaran alguns professionals de l'Hospital de Sabadell, tot i que els elevats serveis mínims en context de pandèmia no permeten que s'hi puguin afegir gaires treballadors. Demanen igualtat salarial en un sol conveni, recuperar poder adquisitiu i que la sanitat sigui 100% pública.
Xus Merino, treballadora del Taulí, membre de Sanitàries en Lluita i de la mesa sindical que convoca la vaga, explica al programa El Cafè de la Ràdio que el coronavirus ha demostrat que la sanitat pública és bàsica.
I una vegada més, la sanitat pública s'ha vist que és la base de la nostra sanitat, perquè, de fet, hem pagat molts diners a la sanitat privada i concertada, no?, contractant llits, però curiosament s'ha enviat el que tenia menys, el que era com més lleu, no?, i tot el que era més important o més greu o més dificultós s'ha quedat a la pública, que és el mateix que passa en qualsevol malaltia, no?, la gent va a la privada, però després, depenent del preu i de la llargada de la malaltia, passen una altra vegada a la pública.
Alerten que des de les retallades del 2010 la sanitat està en crisi. Ara, a més, els professionals estan esgotats i lamenten que han passat de rebre aplaudiments a no ser rebuts per la Conselleria de Salut. Merino alerta que les sanitàries estan marxant a treballar cap a altres països en millors condicions laborals.
El problema no és que no hi hagi sanitàries. El problema és que se'n van a uns altres països en millors condicions. Llavors, la pandèmia ha posat més evident que mai tot això. La situació en la que estem, la falta a vegades de recursos que tenim i la falta de professionals, però perquè és que aquí moltes no tenen futur. Hi ha molta gent a l'hospital que porta 10 anys amb una plaça que no és seva, o sigui, en l'aire. Això no es pot consentir, la gent al final marxa. Per això quan diuen no hi ha professionals, no és veritat. Si tinguéssim unes condicions adequades, els professionals quedarien, perquè ningú vol marxar del seu país.
A les 6 de la tarda s'ha convocat una concentració per llegir el manifest. En funció de l'assistència es farà una manifestació fins a l'Ajuntament.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Són 3:15. L'Associació de Veïns dels Marinals reclama que es recalculi el cost de la rehabilitació dels immobles del barri d'Anyats. El president de l'entitat, Francisco García, fa aquesta demanda després que en la reunió mantinguda ahir amb el Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya, l'Agència de l'Habitatge i també l'Ajuntament s'aclarís la utilització del concepte de ruïna tècnica i econòmica per decidir si els pisos s'havien d'enderrocar o rehabilitar.
Segons aquest concepte, si el cost de la rehabilitació superava el 50% del cost d'un immoble nou, era preferible enderrocar. Els veïns alerten que s'ha fet servir aquest indicador sense que ells ho volguessin i apunten que el cost s'ha fixat en el 31%. En declaracions al Cafè de la Ràdio, García assenyala que el càlcul s'ha fet a la baixa per evitar l'enderroc.
Exigiremos una nueva quantificación de las rehabilitaciones posibles o de la sustitución, y exigiremos que se vuelvan a hacer números, que se vuelvan a hacer cuentas, ya que ellos, ayer quedó patente que nos engañaron al utilizar el término ruina técnica y económica, ya que quieren que esto sea su bandera, exigiremos que los números sean lo suficientemente reales y exhaustivos como para ver si llegamos a ese 50%.
García posa un exemple concret sobre com s'haurien alterat els càlculs perquè no s'arribés al 50%.
Aludían de que se necesita poner ascensores y que el precio de un ascensor para un edificio estaba en torno a los 40 o 50 mil euros. Ayer se determinó que eran 140 mil euros, no 40. Pero claro, como dijeron que era una rehabilitación opcional, no se sumaba a esta cifra para que, porque de haberlo sumado hubiéramos superado el 50 y casi el 60%.
Segons es va exposar a la reunió d'ahir, cada veí hauria de pagar 27.000 euros per tirar endavant la rehabilitació de l'immoble, una xifra que García qualifica d'inassumible per la majoria de veïns que tenen un poder adquisitiu molt baix.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
L'Ajuntament de Sabadell participarà com a soci en el projecte pilot del programa europeu Foodie. Serà l'única ciutat de l'Estat que en formarà part amb la col·laboració de la Universitat Autònoma de Barcelona. L'objectiu d'aquesta iniciativa és demostrar els avantatges de l'agricultura i els sistemes alimentaris de proximitat. Sabadell preveu posar en marxa tres projectes per aconseguir aquests objectius.
Ja s'han iniciat les tasques prèvies per preparar els espais dedicats a aquestes iniciatives. Hi ha previst instal·lar un hort urbà al centre de la ciutat, una zona de conreus experimentals mentals al Parc Agrari i una horta a Can Bages a tocar del riu Ripoll. Aquestes proves pilot per al programa Foodie compten amb una subvenció de 280.000 euros. La regidora de Transició Energètica, Mar Molina, n'ha destacat els punts forts.
És molt important la participació d'alumnes de secundària de Sabadell i d'altres poblacions aportant un valor pedagògic al projecte, a més d'ecològic i social.
El projecte comptarà amb la participació d'estudiants de les universitats Autònoma i Politècnica, així com de cooperatives de consumidors. També s'hi afegiran estudiants d'instituts de la ciutat i de cicles formatius agraris. Molina afirma que la participació estudiantil en el projecte li afegeix un valor pedagògic.
Projectes emmarcats en el programa europeu Futit, el Parc Agrari i l'Horta del Ripoll esdevenen dos focus importants de producció agrícola de proximitat i ecològica.
L'objectiu és treballar en varietats locals, en correus ecològics i reduir el consum d'aigua i fertilitzants. Una part de la producció serà per agricultors professionals que vendran directament la collita a mercats i botigues. L'altra part anirà per a cooperatives de consum de productes ecològics locals i a centres educatius.
I la sisena edició de la Fira del Llibre Feminista de Sabadell s'ha adaptat a la pandèmia i farà quatre actes entre aquest cap de setmana i el següent. Un dels temes que volen posar sobre la taula és la importància de les cures, un paper que històricament han exercit les dones i que la pandèmia ha posat encara més en evidència. Per això aquest dissabte se celebrarà la taula rodona Salut i cures en temps de pandèmia a 12:45 al Casal Can Capablanca.
L'acte serà amb aforament limitat, però es podrà seguir per streaming en directe o recuperar per YouTube en els dies posteriors. El diumenge és prevista una xerrada a càrrec de les responsables del Club de Lectura Feminista de la llibreria Macondo, que recomanaran 5 llibres imprescindibles sobre aquesta temàtica. Serà també a 12:45 a Can Capablanca. Pel que fa al cap de setmana següent, la proposta és la presentació del llibre Economia Solidària i Feminista. Ho explica Ida Vinyals, una de les organitzadores de la fira, al programa El Cafè.
En el qual les autores parlen d'alternatives de vida en general, sobre com tenir pràctiques a la vida diària que siguin feministes i que posin la vida al centre.
Finalment, el 21 de març es farà la tradicional ruta històrica pel centre de la ciutat per reivindicar les sabadellenques lluitadores. Començarà a 11:45 des del racó del Campanar. En canvi, el que ha caigut de la programació és la fira d'editorials, per culpa de les restriccions. A canvi, les llibreries Macondo, Rerit, Llibre Solidari i Paes dedicaran un espai a la literatura feminista.
Moment de repassar altres notícies de la jornada en format més breu. La taula de salut comunitària dels barris del sud impulsa un nou projecte de cooperació en plena pandèmia.
S'està portant a terme l'Institut Ribot i Serra, com ha explicat la tècnica del programa d'intervenció comunitària i associacionisme de l'Ajuntament, Marta Canudes.
Els nens de tercer de l'ESO tenen una assignatura que és de serveis comunitaris i volíem relacionar els alumnes de tercer de l'ESO amb gent que pateix aïllament social, que són adults amb aïllament social, per poder relacionar i acompanyar amb els que tenen aquesta assignatura al Ribot i Serra. Doncs explicar relats de vida, d'aquí, quan es pugui, degut a la pandèmia, a fer tallers, els adults ensenyen cuina als nens i els nens els ensenyen les eines digitals.
La taula de salut comunitària està en marxa des del 2014 i compta amb més de 40 integrants dels barris de Campoamor, la Creu de Barberà i les Termes.
Unes 250 persones s'han concentrat aquest dimarts al vespre contra l'aixecament del tercer grau dels 7 presos de Lledoners, entre els quals hi ha el sabadellenc Jordi Cuixart.
Per les entitats convocants, Òmnium i Sabadell per la Independència, la decisió de fer marxa enrere sobre la semillibertat a petició de la Fiscalia és una mostra més de com funciona la justícia espanyola. Neus Alsina és presidenta de la secció de l'ANC i Jordi Coromines és vocal d'Òmnium.
No ens rendirem, o sigui que nosaltres continuem la lluita i pensem que lo de les presons, malauradament, doncs ens sap molt de greu, però ja ens ho esperàvem, perquè de l'estat espanyol no n'esperem mai cap clemència ni cap mena de pietat per la gent que pateix.
Són moments durs, però estem tirant endavant. I, evidentment, com pots veure, la gent no fluixa i la gent estem en peu d'anar cap a la república, cap a l'autodeterminació. Vull dir, i, afortunadament, sembla que els partits, estan en bon camí per fer un govern de coalició.
La concentració a Sant Roc també ha servit per rebutjar l'aixecament de la immunitat als eurodiputats Carles Puigdemont, Clara Ponsatí i Toni Comín.
12 pimes del Vallès Occidental participaran en un programa de digitalització impulsat per Endesa i Pimec.
Les companyies podran millorar la seva competitivitat en un termini de 12 mesos gràcies a aquest programa. La iniciativa arribarà a un total de 100 petites i mitjanes empreses catalanes i suposa una inversió de 250.000 euros per part de l'elèctrica.
Obrim pàgina cultural. Una exposició sobre la sabadellenca Fina Miralles es podrà veure a la Casa Elizalde de Barcelona fins a final de mes, sota el títol Paraules fèrtils 1972-2017. El centre exhibeix obres de petit format i 5 pintures sobre tela en un repàs dels treballs més íntims i desconeguts de l'artista. La mostra és una adaptació de la que es va estrenar al Museu d'Art de Sabadell.
Aquesta exposició, que no tenia voluntat de ser pública, parteix d'un viatge a l'Amèrica del Sud que va marcar un abans i un després en la vida de l'autor. Una de les comissàries de la mostra, Maya Creus, explica que aquesta retrospectiva és única perquè té el valor afegit de ser sobre un artista que va donar la seva carrera per acabada el 1996.
Va ser una experiència d'iniciació, va ser un canvi radical a la seva obra, perquè d'alguna manera aquell viatge que va anar a llocs remots, a Machu Picchu, a llocs remots de Sud-amèrica, intentant connectar amb les cultures més primigènies, més primitives. I allà, d'alguna manera, descobreix la mirada còsmica respecte al món i a l'univers i una nova visió de la naturalesa en majúscules.
Per a Creus, aquesta és l'exposició més conceptual de Fina Miralles. La mostra és producte dels 4 volums que l'artista sabadellenca va publicar el 2017. També s'hi pot veure alguna conversa entre Miralles i el seu alter ego, Anif Sallarim, el seu nom del revés, on explica què és l'art per ella. D'aquesta manera, Creus recomana visitar l'exposició per entendre el procés creatiu de l'artista. Les comissàries de la mostra, la mateixa Creus i Pilar Bonet, han preparat també unes trobades per submergir el públic encara més en la vida de l'autora. Si llegirà en textos autobiogràfics i es faran xerrades sobre l'autora, convidant a connectar amb la natura i el més espiritual de la vida per trobar l'amor i la bellesa. L'exposició es podrà visitar a la Casa Elizalde de Barcelona fins al 31 de març.
I el guitarrista Ethan Rubio oferirà un concert avui a 15:45 del vespre al Teatre Principal. El programa d'aquest recital inclou peces d'autors clàssics com Bach, però també n'hi ha de catalans. En parlava ahir al Cafè de la Ràdio.
El meu compromís sempre és mostrar autors catalans, ni que sigui una petita part del programa sempre està dedicat a casa nostra. I, a més, l'aposta és gran en aquest sentit perquè porto dos autors catalans que encara són vius.
Rubio defensa que la música té capacitat per curar i que espera que el seu concert de guitarra clàssica serveixi perquè la gent desconnecti de la situació de la pandèmia.
Tretze, on repassem l'actualitat del ciclisme, el triatló, l'esquí, l'atletisme i el trail running, i on parlem d'entrenament, de nutrició, de material, de psicologia, amb tot un equip d'apassionats i apassionades d'aquest món. Un 13 on tenim espai també per la tertúlia esportiva, on coneixem a fons els protagonistes d'aquests esports, perquè aquí, a 13, hi cabem tots.
Cada dimecres, de 8 a 9 del vespre.
13, el programa dels apassionats dels esports a fons.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Últims minuts al Notícies Migdia que dediquem al repàs de l'actualitat més enllà de la ciutat. Comencem parlant de coronavirus perquè el Ministeri de Sanitat proposarà el tancament per comunitats per Setmana Santa i també pel pont de Sant Josep.
La mesura que es debatrà en el Consell Interterritorial de Salut, que té lloc aquesta tarda, no s'aplicarà a les Canàries i les Balears. Altres comunitats, com la de Madrid, també s'hi oposen. Catalunya, que també prepara un pla de desescalada per la Setmana Santa, no anunciarà abans del 22 de març un possible aixecament del confinament comarcal pels dies de Pasqua.
El Departament de Salut, mentrestant, amenaça amb tirar pel dret si l'Estat no amplia el criteri per vacunar amb AstraZeneca majors de 55 anys.
Així ho han afirmat en un article a La Vanguardia la consellera de Salut en funcions, Alba Vergés, i el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon. Tots dos demanen al Ministeri de Sanitat més cintura i adaptar-se a les noves evidències per tal d'agilitzar la decisió.
La CUP proposarà Pau Juvillà per presidir el Parlament de Catalunya.
El diputat Carles Riera ho ha confirmat en una entrevista a TV3. Riera ha assegurat que de moment és l'únic nom que hi ha sobre la taula i que ara Junts per Catalunya i Esquerra s'han de pronunciar. El diputat anticapitalista ha assenyalat que no veta ningú, però que s'ha d'arribar a un acord independentista perquè la presidència de la Cambra Catalana no recaigui, ha dit, en el 155.
També en política, Isabel Díaz Ayuso avançarà les eleccions a la regió de Madrid per esquivar una possible moció de censura del PSOE i Ciutadans contra el Partit Popular.
El 4 de maig seria una de les possibles dates per als comicis de la Comunitat de Madrid. La presidenta madrilenya pren la decisió el mateix dia que els socialistes i el Partit Taronja han presentat una doble moció contra el PP a Múrcia. Les dues formacions, que sumen 23 escons, han registrat una moció de censura per fer caure el PP de l'executiu autonòmic. Amb la seva majoria absoluta, farien fora els conservadors del govern de la regió després de 26 anys. Segons algunes fonts, Anna Martínez Vidal, coordinadora de Ciutadans i portaveu actual del govern de coalició amb el PP, es convertiria en la nova presidenta de la comunitat.
Òmnium Cultural atorga el 53è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes a l'escriptora Maria Barbal.
L'autora ha rebut el guardó després que el veredicte dels jutges es fes públic en un acte al Palau de la Música Catalana, on ha tornat a faltar el president d'Òmnium, el sabadellenc Jordi Cuixart. Aquest no és el primer premi que Barbal ha guanyat aquest any 2021, ja que també va rebre el Premi Josep Pla per la novel·la Tàndem.
Surten del Museu de Lleida les últimes 42 obres d'art originàries de les parròquies de la Franja cap a Barbastre.
Bona part dels béns formaven part de l'exposició exposició permanent del museu. Les obres s'estan lliurant en compliment d'una sentència judicial que així ho dictava.
I l'entrevista televisiva de Meghan Markle continua portant cua al Regne Unit.
La Casa Reial Britànica s'ha declarat preocupada per les acusacions de racisme per part dels ducs de Sussex. En un comunicat signat per la reina Isabel II, la família reial afirma que estan tristos per les declaracions de la parella i han afegit que Harry, Meghan i Archie, el primogènit de la parella, seran sempre uns membres molt estimats per tota la família.
Menys de mig minut per les dues, marxem. Fins aquí el Notícies Migdia que hem fet amb el Roger Benet a les vies de so i el Víctor Huerta a la redacció. Ara tots els esports a l'Hotel Suís. Adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.